Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui comencen a Lloret els actes dedicats a sensibilitzar i lluitar contra la violència masclista. Una xacra social que fins al mes de novembre d'aquest any ha fet 7 víctimes mortals a Catalunya, de les quals dues tenien denúncia prèvia. Les dones que pateixen qualsevol tipus de violència masclista, tant si és en l'àmbit familiar, comunitari o laboral, tenen un telèfon gratuït a la seva disposició. És el 900-900-120, que en el que portem de 2017 ha rebut 8.300 trucades. A Lloret, el lema que aquest any presideix el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones és «Tornaré a viure sense tu». Avui comentarem tots els actes programats a Lloret amb la tècnica de la regidoria de la dona, Mercè Serrano, i també amb Paco Moreno, que amb la Caravana de les Arts muntarà una performance el mateix dissabte 25 de novembre. Bon dia i bona hora a tothom. Aquest és el tema de portada, però tenim altres qüestions interessants per tractar avui i, com sempre, ens les avança en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui coneixerem Lloret en Comú, una nova formació política que es presenta en públic aquest dissabte i que té la mirada posada a les eleccions municipals de 2019. Parlarem amb una de les seves cares visibles, Frederic Guic. A la segona part parlarem abastament de teatre, perquè divendres arriben dues propostes a la mateixa hora a Lloret i a Blanes. Aquí tindrem Pluja, un espectacle íntim i proper, del qual parlarem amb Guillem Albà. I Teatre de la Selva porta el Muntaplats a la població veïna. Entrevistarem els actors Marc Bertran i Joan Romà Ortiz, que ens interpretaran un fragment de l'obra. També destacarem que aquest dissabte tenim el meu primer festival, un certamen adreçat als nens, als infants, perquè gaudeixin de curtmetratges fets arreu del món i votin el que més els agradi amb l'ajuda del senyor Claqueta. Tot plegat ho organitza el Cineclub Adler i en parlarem amb el seu president, Joan Moret.
I atenció, perquè tenim un parell d'entrades dobles per regalar. Una per l'espectacle Pluja, demà divendres, aquí a Lloret, i l'altra pel Muntaplats, també demà, però al Teatre de Blanes. Només cal que ens truqueu a partir de les 9 del matí al 972 37 23 93. A partir de les 9 del matí, les dues primeres persones que truquin rebran una d'aquestes dues entrades dobles. Tot això és el que omple de contingut el programa d'avui. Salutacions de Rosa Giral a la producció, de Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I també salutacions d'en Miquel Bernis, que cada dia el tenim a punt per donar-nos tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, què ens expliques avui? Bon dia.
Bon dia, Maria. El canvi més important d'aquest dijous, d'aquest matí de dijous, és la pujada de la temperatura. No fa tant de fred com en matinades anteriors. El pas d'un front i l'augment de la humitat han fet que tot plegat fes pujar la temperatura aquesta matinada, i també al migdia, de fet, el termòmetre s'enfilarà tant o més que ahir, amb un ambient agradable, temperatures a prop dels 20 graus al centre de la jornada. Al matí tindrem alguns intervals de núvols prims, però a mesura que avanci el dia s'aniran esqueixant, s'aniran trencant, i el sol cada cop predominarà de forma més clara. Tot i així, els pròxims dies tindrem més canvis en el temps. Per demà esperem el pas d'un altre front, poc actiu, però que aportarà bastants més núvols. De fet, esperem un dia demà amb més núvols que no pas clarianes. El cap de setmana començarà amb més estones de sol, però dissabte al vespre un altre front ens tornarà a tapar el cel i podria fins i tot portar alguna gota durant el vespre o fins i tot nit de dissabte a diumenge. Es podrien escapar alguns plogims, en tot cas precipitacions ben poc importants les que puguin aparèixer. El diumenge serà un dia amb bastants núvols, sobretot al matí, i per tant els pròxims dies que esperem més variabilitat i bastantes més estones de cel tapat. I estem a l'expectativa d'algunes pluges que puguin arribar entre dimarts i dimecres. Encara és aviat per precisar, però sembla cada cop més probable que com a mínim un dia o l'altre tinguem l'arribada d'una pertorbació que pugui fer ploure amb una mica de ganes a la majoria de comarques. Tot això anirà acompanyat d'un canvi a la baixa de les temperatures, que ja es notarà diumenge i que especialment es farà notòria en l'inici de la setmana que ve. Per tant, tornem a un ambient més d'hivern de cara a aquests últims dies del mes de novembre.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix la temperatura que tenim és de 6 graus i la humitat segueix molt elevada, al 95%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ja sabeu que cada dia comencem el Bon Dia, Bona Hora, a banda de presentar-vos els continguts i el temps, mirant què diuen els diaris. Tots al Suprem és el titular destacat del Punt Avui, que diu que Carmen Lamela aposta perquè l'alt tribunal assumeixi tota la causa penal contra l'independentisme. La Fiscalia, però, suposa unificar els processos i alerta que fer-ho podria dilatar un cas amb tants investigats. Català menysté els ferits de l'1 d'octubre. També hi ha una declaració de Mariano Rajoy que diu després del 21D parlaré amb tots. Rajoy assegura que ha aplicat l'article 155 amb proporcionalitat. Pel que fa a aquest tema, el diari de Girona el que destaca és que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana sospesen aparcar la via unilateral en els seus programes. La jutge Lamela avala acumular totes les causes pel procés al Tribunal Suprem. Puigdemont no podrà votar el 21D i renuncia al sou d'expresident. I el ministre de Justícia denuncia atacs a domicilis de jutges i fiscals catalans. I tornem al diari El Punt, que avui, després de molts dies sense fer-ho, presenta altres notícies en portada, a banda del tema del procés sobiranista. D'una banda, destaca l'empat del Barça ahir, diu, amb la feina feta a Europa. El Barça empata a Turí 0-0 i es classifica com a primer de grup. A la imatge hi ha Leo Messi i és perquè va ser un dels protagonistes precisament perquè va ser suplent. Només va jugar 30 minuts a la segona part. I a la imatge apareix superant Khedira. I en àmbit internacional, El Punt destaca avui cadena perpètua pel carnisser de Srebrenica. El Tribunal Penal Internacional troba culpable l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic de crims de guerra. Pel que fa al diari de Girona, a banda del procés, avui també destaca que el restaurant del Castell de Peralada obté una estrella Michelin. El Disfrutar de Barcelona, impulsat per tres cuiners del Bulli, rep la segona. I la guia també premia l'Enigma, dissenyat per RCR. A la imatge que il·lustra la portada és per la UDG, que posa a debat el seu futur. Quim Salvi, els laboratoris estan quedant obsolets i perdem competitivitat. Sergi Bonet diu que hem de crear la línia pròpia de bus gratuïta per unir els campus. I apareixen precisament tots dos candidats, Quim Salvi i Sergi Bonet, abans d'iniciar el debat d'ahir. Vespes asiàtiques ataquen un caçador en un camp a Vilamarí. Ho destaca també el diari de Girona, on d'altra banda llegim que el Tribunal Suprem dona la raó als bancs en les hipoteques a l'IRPH. L'alt tribunal estableix que la simple referència d'una hipoteca a aquest índex no suposa la nul·litat del contracte. L'expansió de la marieta asiàtica alerta l'agricultura gironina i, finalment, Construcció en Rubau edificarà la nova clínica Girona.
Altres titulars de la jornada són els que ara mateix repassem a la resta de la premsa escrita. El País avui titula la seva portada que l'Audiència aplana la sortida de presó als exconsellers. El Periódico diu que Rajoy promet dialogar amb tothom passat el 21 de desembre. El diari La Razón avui titula la seva portada Puigdemont nega un pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya per renunciar a la DUI en el programa. El diari Ara, la jutge Lamela veu una organització criminal rere l'1 d'octubre. El diari ABC, el programa trampa del separatisme català. El Mundo diu, la xifra de la quota és màgia, dos punts. El País Basc cal que pagui més. I La Vanguardia diu que Rajoy demana a les empreses que tornin a Catalunya.
I d'altra banda, també sobre el procés o temes relacionats d'alguna manera, el Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment l'entrada a presó dels assaltants ultres a Blanquerna. Recordem que els sis condemnats van assaltar el Centre Cultural Blanquerna de Madrid l'11 de setembre del 2013. També s'ha de dir que tombant el recurs del Partit Popular i avalant que TV3 i Catalunya Ràdio retransmetessin la manifestació de l'11N. L'alcalde i sis regidors de Reus declaren avui per suposada incitació a l'odi l'1 d'octubre. Ho fan per la denúncia que va presentar la policia espanyola contra els polítics que van signar un manifest per demanar que els agents marxessin de la ciutat. També és notícia que la marca Barcelona podria morir, segons el president de les cambres de comerç, Josep Lluís Bonet, que diu que si després del 21 de desembre continua la inestabilitat, hi podria haver una desbandada d'empreses de Catalunya. L'ABAC puja al podi de les estrelles Michelin i Disfrutar de Cielos guanyen la segona. També, en àmbit estatal, els acusats de violació als Sanfermines no poden acreditar que hi hagués consentiment. D'altra banda, anul·len una clàusula bancària, atenció, perquè la lletra era tan petita que calia una lupa per llegir-la. I en àmbit internacional, bé, de fet ja ho hem dit, no? Ratko Mladic està condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i genocidi, i en esports, l'Horta elimina el Llagostera Costa Brava i jugarà la final de la Copa Catalunya de futbol contra el Cornellà.
El proper 2 de desembre, vine a gaudir de l'Orquestra Salvatana a la reformada i històrica sala de ball Palas Atenea a l'hotel Guitar Central Park Aqua Resort. Gaudeix d'una gran nit de sopar i ball amb una de les millors orquestres.
Salvatana 6-5-1000!
També pots venir a prendre una copa. El proper 2 de desembre, no et perdis la gran Orquestra Salvatana al Palas Atenea.
Informació i reserves al telèfon 972 34 70 34.
Nou Palas Atenea, a l'hotel Guitar Central Park Aqua Resort de Lloret. El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 00 49.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te sigui quin sigui el vehicle que condueixis. I si la contractes ara, tindràs un 30% de descompte. No ho dubtis. Si necessites una assegurança d'auto, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals. Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa les entitats i a les empreses que tinguin previst realitzar alguna acció o activitat a la Marató de TV3, que ho comuniqui a la secció de promoció cultural, per poder unificar la programació d'aquest gran esdeveniment social i solidari. Podeu trucar als telèfons 972 36 18 33 o 972 36 18 01. També podeu enviar un correu electrònic a l'adreça festes@lloret.cat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A El rellotge ja ens marca un quart de nou. Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui comencen a Lloret els actes dedicats a sensibilitzar i lluitar contra la violència masclista. És una xacra social que fins al mes de novembre d'aquest any ha provocat 7 víctimes mortals a Catalunya, de les quals dues tenien denúncia prèvia. Les dones que pateixen qualsevol tipus de violència masclista, tant si és en l'àmbit familiar, comunitari o laboral, tenen un telèfon gratuït a la seva disposició. És el 900-900-120, canal que portem de 2017 ha rebut 8.300 trucades.
A Lloret, el lema que enguany presideix el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones és «Tornaré a viure sense tu». La primera proposta arriba avui, consisteix en la lectura col·lectiva contra la violència masclista a càrrec de la biblioteca.
L'acte principal és aquest dissabte, 25 de novembre. Serà al migdia a la plaça de l'Església. Les dones de l'Aurora llegiran el manifest institucional i tot seguit hi haurà una performance a càrrec de la Caravana de les Arts. En acabar es lliuraran els premis del concurs de frases.
Els actes continuen dimarts amb una activitat que ens afecta de ple. Es tracta d'una tertúlia, un col·loqui especial que es farà en directe des de la ràdio amb alumnes de l'Institut Roca Grossa que debatran sobre els mites de l'amor romàntic. Són tallers que fan a classe per prevenir futures conductes de violència masclista. La tertúlia es farà, com és habitual, de 9 a 10 del matí.
I més endavant, el 30 de novembre es farà el Consell de les Dones. És un acte tancat a càrrec de la regidoria. Recordem ara perquè el 25 de novembre és el Dia contra la Violència Masclista.
Doncs perquè el 25 de novembre de l'any 1960, a la República Dominicana, es van assassinar tres germanes de cognom Mirabal. Eren tres activistes polítiques que anaven a visitar els seus marits empresonats. Les va matar la policia secreta del dictador Rafael Trujillo. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer al fons d'un barranc.
Pel moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. L'any 99, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data, establint el 25 de novembre com a Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. Al Bon Dia, Bona Hora d'avui volem ampliar la informació sobre el 25N i ho fem primer donant pas a la Rosa.
La regidoria de la dona ofereix un seguit de serveis per informar i assessorar les dones sobre àmbit laboral, social, personal, familiar, fent especial atenció a la detecció de la violència masclista. La tècnica de l'àrea és Mercè Serrano, la tenim al telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Per què Lloret se suma cada any el 25 de novembre en aquesta diada?
Perquè és un dia de reivindicació i Lloret ha de sumar-se a aquests actes del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Crec que és important que ho fem.
Quins actes es fan aquests dies a Lloret, començant aquest dijous amb aquesta lectura col·lectiva a la biblioteca?
Bé, l'any passat, vam començar a fer l'any passat a la lectura col·lectiva, els treballadors i treballadores de la biblioteca també se sumen al Dia Internacional i llavors el que fem és demà cada un dels treballadors i treballadores farà una poesia. Tenim una poesia, hem buscat una poesia, llavors la llegirem i el divendres la publicarem a l'Instagram, al Facebook de la biblioteca.
Això és aquest dijous a la biblioteca i també hi ha actes, evidentment, dissabte, que és el dia en si, el 25 de novembre.
Sí, sí, el dissabte és com si diguéssim els actes centrals del Dia Internacional contra la violència.
Què es farà exactament?
Com sempre, hi ha dues parts. Hi ha la part institucional, que és la lectura del manifest contra la violència masclista, que és aquest manifest que cada any l'Institut Català de les Dones ens envia perquè en fem lectura. I aquest any sempre l'havia fet un polític o una política, i aquest any el farà la lectura en si, l'Associació de Dones l'Aurora. Van fer 10 anys d'existència i els hi hem donat doncs, l'oportunitat de que aquest any fossin elles que llegissin el manifest. I ja està. Bueno, ens van dir que sí, i nosaltres molt bé. I la segona part és una performance que ja vam començar fa 2 anys amb que la fa la Caravana de les Arts i que la farem allà a la plaça de l'Església. La veritat és que és molt visual, cada any ho fan més treballat, la veritat és que val molt la pena. I seguidament farem entrega de premis del concurs de frases contra la violència, que és un concurs que cada any organitza, ja fa 9 anys que organitza l'Associació de Dones l'Aurora, i és la que la frase que guanya és la que porta tot el programa, que és aquest any és Tornaré a viure sense tu. I llavors se fa l'entrega de premi al guanyador, que és aquest, i al finalista.
És un concurs que, a més, hi ha una participació elevada.
Sí, sí, aquest any crec que han sigut
170.
170 frases, sí.
Mercè, el manifest d'enguany que fa públic l'Institut Català de les Dones diu textualment moltíssimes coses, però al final ve a dir que tenim dret a viure sense violències masclistes, tenim dret a ser lliures i no us sentiu culpables per ser-ho. Aquest any notem que és un text contundent.
Sí, és molt contundent. Tothom, amb totes les dones que he parlat que sobre el manifest, hem de dir que porta un llenguatge molt, molt directe. També va lligat una mica amb la poesia que farem el dia 25, que segueix sent una, que també és aquesta que t'he dit de la lectura col·lectiva, és una poesia també molt contundent. Aquest any hem de contundència, molt directa, i el que m'agrada és l'última part, no?, que sempre ens oblidem d'aquesta victimització secundària que pateixen les dones víctimes de violència. I crec que l'afronta molt bé el manifest.
Mm-hmm. Mercè, com a tècnica de la regidoria de la dona, recorda'ns els serveis que ofereix aquesta regidoria, aquesta àrea.
Bueno, tenim el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que ofereix assessorament jurídic i psicològic a totes les dones de la població, amb especial cura a les dones víctimes de violència.
I quins altres serveis hi ha?
Bueno, llavors, el que fem són activitats, tallers, que el que fan és visualitzar a les dones. I a veure, serveis pel que fa a dones víctimes de violència, tenim aquest servei d'informació i atenció, i també tenim el servei d'acompanyament a dones víctimes de violència, que, com sabeu, és un grup d'acompanyament que són dones voluntàries de Lloret, que en el cas de que hi hagi alguna dona que s'hagi d'acompanyar als jutjats o a posar denúncia, aquestes dones, de forma voluntària, sense cobrar, sense només altruista, els acompanyen i els fan aquest acompanyament que a vegades els jutjats es pot convertir en un matí i una tarda.
Uh-huh.
Això és com pel que fa directament a dones víctimes de violència. Llavors es fan tallers de sensibilització, es fan activitats de sensibilització, però que abarquen a més població, a una població més àmplia, no només a víctimes de violència.
Mercè, recorda'ns on està físicament el servei d'atenció a les dones.
El servei el tenim al primer pis de la Biblioteca Municipal, allà hi ha el CIAT, i és obert cada dia del matí.
Doncs Mercè Serrano, tècnica de la regidoria de la dona, agraïm l'entrevista i tota la informació i seguirem amb especial atenció tots els actes que es facin a Lloret al voltant del 25 de novembre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
8:23 i seguim parlant del 25 de novembre, aquest dissabte, i ho fem ara de la performance que anirà a càrrec de la Caravana de les Arts. Tenim l'actor Paco Moreno al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Què podem avançar d'aquesta performance?
Doncs mira, la performance que fem el dissabte 25 de novembre a les 12 del migdia, dir-vos que l'any passat la vam fer amb l'aula d'adults, i aquest any la novetat és que la fem amb els alumnes de batxillerat de l'aula de teatre infantil i juvenil. I què us puc avançar? Doncs que aquesta performance parla de les violències que hi ha amb la relació de parella, i que nosaltres amb l'equip el que es volia reflexar era quins tipus de violència hi ha amb una parella, com pot ser la violència psicològica, la violència física, la violència sexual, l'econòmica i l'ambiental.
I s'ha preparat amb els mateixos alumnes?
Sí, amb els mateixos alumnes, és a dir, és un text de creació que s'ha treballat una mica amb unes eines que tenia jo particularment com a director, i la Tània Gallardo, que diguéssim és una exalumna de les nostres aules, amb unes eines que els hi hem donat als nois de batxillerat doncs hem creat la mateixa performance que farem el dissabte.
I l'any passat recordo que us anàveu movent a diferents espais al voltant de la plaça de l'Església. La idea serà la mateixa o us ubicareu a un espai concret?
La idea és que també hi hagi molt de moviment, és a dir, a mi com a director m'agrada molt que l'espectador que estigui veient una performance vegi que li passen diverses situacions en diferents espais. Sí que serà una performance amb una mica de moviment al principi i després acaba en un lloc fixe.
I la idea, l'objectiu seria sacsejar consciències?
Sí, la idea és la de sempre, és la mateixa. És sempre una mica sacsejar la societat i dir que som part important perquè aquestes dones no pateixin aquesta violència. És a dir, si la gent prengués més consciència de lo que està passant al seu voltant, crec que s'evitarien moltes més morts o violència de gènere.
Doncs, Paco Moreno, esperem que vagi molt i molt bé aquesta performance. Convidar tothom a venir a veure-la dissabte a les 12 del migdia, dissabte 25 de novembre, a les 12 del migdia a la plaça de l'Església. Moltíssimes gràcies per compartir-ho. Bon dia.
Perfecte, moltes gràcies, Maria. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Minuts per 9:15. Toca ara obrir plana política perquè es presenta en públic la formació Lloret en Comú. En concret, per fer una crida i assenyalar aspectes de la vila que preocupen els veïns.
L'acte tindrà lloc aquest dissabte 25 de novembre al Puntet, a partir de les 5 de la tarda.
Una de les cares visibles de Lloret en Comú és Frederic Guic i el tenim aquí als estudis. Molt bon dia.
Bon dia.
Com s'ha format Lloret en Comú? Qui ho forma? Què en podem destacar?
Bé, Lloret en Comú és una branca de Catalunya en Comú que es va formalitzar com a partit i degut doncs, a la sinergia i a la unió de diferents sensibilitats de l'esquerra progressista, com podien ser Equo, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya, que podien Catalunya també. I doncs, bueno, ara ens presentem com a secció local i el que volem doncs és copsar les inquietuds de la gent del poble, les coses que els hi preocupen, les coses que els hi moïnen i que les coses que poden aportar també, perquè com sempre és ja típic en les nostres formacions, doncs estem doncs per la sobirania del poble.
Era un espai que feia falta aquí a Lloret?
És un espai doncs que s'ha d'ampliar.
Uh-huh. I es presenta aquest dissabte, però amb la vista fixada a què? Al 21 de desembre d'alguna manera, de cara ja a les eleccions municipals del 2019?
Bé,
per què ara? No?
Perquè... Ara perquè ara és el moment. És el moment a nivell local, doncs, després de 2 anys i mig d'un nou ajuntament, d'un nou equip polític, doncs, és el moment per doncs, sentir el poble, veure el que s'ha fet malament, el que s'ha fet bé i el que es pot millorar i sentir el poble, el que pot aportar el poble. També no podem obviar doncs, que el 21 de desembre hi ha unes eleccions autonòmiques que ens presenta com a Catalunya en Comú Podem, amb aquesta coalició, i doncs, també volem sentir l'opinió del poble, el que vol el poble, i nosaltres doncs, recollint doncs, totes aquestes opinions i aquestes inquietuds els hi traslladarem als nostres líders polítics que durant la campanya electoral doncs, estaran presents en aquesta zona.
Serà vostè la cara visible de Lloret en Comú?
No, no hi ha aquí. La cara visible és el poble. No hi ha encara, no hi ha una cara visible. La cara visible és el poble i la gent doncs, que estem treballant dins a Lloret en Comú i Catalunya en Comú.
En tot cas, és aviat, no?, per apuntar un possible candidat de cara a les municipals.
No. Ara no és el moment. No toca. A veure, campanya electoral en comú la porta fent sempre, o sigui, no deixem de treballar. No som un partit, o almenys no volem ser un partit que treballa només els darrers mesos per veure què podem rascar, quin vot podem rascar, no. Es treballa, doncs, tots els dies de l'any per millorar la vida de la gent del poble.
I l'acte en concret d'aquest dissabte, el títol que s'hi ha posat és Lloret, 10 coses que et preocupen. Per què?
Bé, doncs precisament que volem... El tema són 10 coses, però pot ser una o en poden ser 100, no? El tema és, com et deia, copsar les inquietuds del poble. O sigui, quines coses li preocupen? Doncs que puntuïn de l'1 al 10, que és el que li preocupa més a cadascú. L'educació, la mobilitat, la situació de la gent gran, la joventut, la feina... Doncs realment què els hi preocupa i què poden aportar, perquè no només els polítics poden fer coses, no? Doncs la gent pot aportar moltes idees i moltes inquietuds.
Perquè poden ser coses concretes de Lloret i coses generals de Catalunya, d'Espanya, d'Europa...
El diàleg i el debat està obert a tot. El diàleg està obert a tot.
Uh-huh. I quantes persones, més o menys, hi ha ara a Lloret en Comú?
Bé, Lloret en Comú, doncs, ho formen Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, gent de Procés Constituent, gent de Podem, i doncs, totes les sensibilitats d'Esquerra. No estem tancats a ningú. Hi ha gent que senzillament doncs, no és militant, però és simpatitzant de l'Esquerra i també doncs, ens acompanya i treballa.
Uh-huh. Doncs, Frederic, també ens agradaria preguntar si algú vol contactar amb Lloret en Comú, pot venir aquest dissabte, però vol contactar amb aquesta formació, què ha de fer?
Doncs es pot posar en contacte amb nosaltres o a través de la web d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida Alternativa o passar pel local social que tenim al carrer Puntaires.
I ja per acabar, ja que tenim el 21 de desembre a menys d'un mes, per què s'hauria de votar Catalunya en Comú?
Doncs és molt fàcil, o sigui, aquí es presenten diferents partits polítics, però realment doncs, crec que a l'hora d'anar a votar només hi haurà tres paperetes. Hi haurà la papereta de la DUI, de la confusió, i hi ha la papeleta del 155, de la repressió, de la violència, i està la nostra papereta, la papereta de Catalunya en Comú, que bueno, és la papereta que està, òbviament, a favor del dret a decidir, que està en contra... molt en contra del 155 i de la violència i de la supèrbia que ens ve des del govern espanyol, però que també està molt a favor de la justícia social i dels drets de la gent, que d'això, doncs, malauradament, sembla doncs, que s'hagi polaritzat molt el discurs que DUI o 155 i ens estem deixant pel mig doncs, quelcom molt important que és el dia a dia de les persones.
Doncs Frederic Guic, amb aquest missatge donaríem per acabar de l'entrevista. Agrair moltíssim que hagi passat per aquí i recordar que aquest dissabte a les 5 de la tarda al Puntet hi ha aquesta presentació, aquest acte obert a tothom perquè tothom pugui fer arribar les seves opinions a Lloret en Comú. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies, Maria.
Tres minuts passen ara de 9:15 i a l'equador del programa el que fem sempre és interessar-nos per la previsió del temps. Ho fem amb en Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. El canvi més important d'aquest dijous, d'aquest matí de dijous, és la pujada de la temperatura. No fa tant de fred com en matinades anteriors. El pas d'un front i l'augment de la humitat han fet que tot plegat fes pujar la temperatura aquesta matinada i també al migdia, de fet, el termòmetre s'enfilarà tant o més que ahir amb un ambient agradable, temperatures a prop dels 20 graus al centre de la jornada. Al matí tindrem alguns intervals de núvols prims, però a mesura que avanci el dia s'aniran esqueixant, s'aniran trencant i el sol cada cop predominarà de forma més clara. Tot i així, els pròxims dies tindrem més canvis en el temps. Per demà esperem el pas d'un altre front, poc actiu, però que aportarà bastants més núvols. De fet, esperem un dia demà amb més núvols que no pas clarianes. El cap de setmana començarà amb més estones de sol, però dissabte al vespre un altre front ens tornarà a tapar el cel i podria fins i tot portar alguna gota durant el vespre o fins i tot nit de dissabte a diumenge. Es podrien escapar alguns plogims, en tot cas precipitacions ben poc importants les que puguin aparèixer. El diumenge serà un dia amb bastants núvols, sobretot al matí, i per tant els pròxims dies que esperem més variabilitat i bastantes més estones de cel tapat. I estem a l'expectativa d'algunes pluges que puguin arribar entre dimarts i dimecres. Encara és aviat per precisar, però sembla cada cop més probable que com a mínim un dia o l'altre tinguem l'arribada d'una pertorbació que pugui fer ploure amb una mica de ganes a la majoria de comarques. Tot això anirà acompanyat d'un canvi a la baixa de les temperatures, que ja es notarà diumenge i que especialment es farà notòria en l'inici de la setmana que ve. Per tant, tornem a un ambient més d'hivern de cara a aquests últims dies del mes de novembre.
Doncs moltes gràcies, Miquel, i veurem què és el que acaba passant i el que no, però ara mateix el que sí que sabem és que tenim 7 graus de temperatura i la humitat, atenció, al 96%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui el Diari de Girona obre amb una bona notícia per la província i és que el restaurant del Castell de Peralada ha obtingut una estrella Michelin. També diu que el Disfrutar de Barcelona, impulsat per tres cuiners del Bulli, ha rebut la segona i que la guia també ha premiat l'Enigma, dissenyat per RCR. D'altra banda, la UDG posa a debat el seu futur. Quim Salvi i Sergi Bonet fan un debat per presentar les seves candidatures i d'una banda Quim Salvi destaca que els laboratoris estan quedant obsolets i perden competitivitat, mentre que Sergi Bonet diu que han de crear la línia pròpia de bus gratuïta per unir els campus. Més notícies en aquesta portada. Vespes asiàtiques ataquen un caçador en un camp a Vilamarí. D'altra banda, l'expansió de la marieta asiàtica alerta l'agricultura gironina. També es fa ressò el Diari de Girona que el Tribunal Suprem dona la raó als bancs en les hipoteques de l'IRPH. L'alt tribunal estableix que la simple referència d'una hipoteca a aquest índex no suposa la nul·litat del contracte. Sobre el procés sobiranista, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana sospesen aparcar la via unilateral en els seus programes. La jutge Lamela va acumular totes les causes pel procés a l'alt tribunal, al Tribunal Suprem, volem dir. Puigdemont no podrà votar el 21D i renuncia al sou d'expresident. I el ministre de Justícia català denuncia atacs a domicilis de jutges i fiscals catalans. També llegim això a la portada del Punt Avui. El titular destacat diu tots al Suprem. Català menys té els ferits de l'1 d'octubre. Carmen Lamela aposta perquè l'alt tribunal assumeixi tota la causa penal contra l'independentisme. I la Fiscalia, però, suposa a unificar els processos i alerta que fer-ho podria dilatar un cas amb tants investigats. D'altra banda, el diari El Punt també parla de l'empat del Barça ahir, diu amb la feina feta a Europa, el Barça empata a Turí a 0 gols i es classifica com a primer de grup i es fa ressò al punt de la cadena perpètua pel carnisser de Srebrenica. El Tribunal Penal Internacional troba culpable l'excomandant serbobosnià Ratko Mladic de crims de guerra.
Altres titulars de la jornada són els següents. Els trobem a El País, a la primera plana, l'Audiència plana la sortida de presó als exconsellers. El periòdico diu Rajoy promet dialogar amb tothom passat el 21 de desembre. El diari La Razón, Puigdemont nega un pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya per renunciar a la DUI en el programa. El diari Ara, la jutge Lamela veu una organització criminal rere l'1 d'octubre. El diari ABC, el programa trampa del separatisme català. El Mundo, la xifra de la quota és màgia, 2 punts. El País Basc ha de pagar més. I La Vanguardia diu que Rajoy demana a les empreses que tornin a Catalunya.
I altres notícies que també volem destacar són les següents. El Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment l'entrada a presó dels assaltants ultres a Blanquerna. Recordem que els 6 condemnats van assaltar el Centre Cultural Blanquerna de Madrid l'11 de setembre del 2013. Fa, per tant, ja 4 anys. D'altra banda, tomben el recurs del Partit Popular i avalen que TV3 i Catalunya Ràdio retransmetessin la manifestació de l'11 de novembre. L'alcalde i 6 regidors de Reus declaren avui per suposada incitació a l'odi l'1 d'octubre després de la denúncia que va presentar la policia espanyola contra els polítics que van signar un manifest per demanar que els agents marxessin de la ciutat. El president de les cambres de comerç, Josep Lluís Bonet, diu que la marca Barcelona podria morir si després del 21 de desembre continua la inestabilitat a Catalunya. I en un altre ordre de qüestions, els acusats de violació als Sanfermines no poden acreditar que hi hagués consentiment. També, una altra notícia destacada, anul·len una clàusula bancària, atenció, perquè la lletra era tan petita que calia una lupa. I en esports, en futbol, l'Horta elimina el Llagostera i jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Cornellà.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem alguna referència al diari de Girona. D'una banda, inauguren una escultura dedicada al poble italià de Bolsena, recordem que està ubicada a la rotonda de Sant Quirze, i d'altra banda, Clara Peia i Guillem Albà porten pluja al Teatre de Lloret. Ho explicarem ara.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Hi havia una vegada una llebre que presumia de ràpida davant altres.
La Biblioteca Municipal, a la sala infantil, ofereix el Racó dels Contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest divendres 24 de novembre, a les 6 de la tarda, l'espectacle en anglès The Little Primes amb l'Acadèmia Cell.
El Racó dels Contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Tres quarts menys quatre minuts de nou del matí. Això que sentim és música que es podrà escoltar aquest divendres, demà al vespre, al Teatre de Lloret. L'espectacle es titula Pluja i se'n fan dues funcions perquè l'aforament és reduït, només hi caben 70 persones. La primera funció és a dos quarts de nou de la nit i la segona a partir de les 10. Les entrades valen 12 euros i l'espectacle va a càrrec de Guillem Albà i Clara Peia. Qui ha parlat amb un d'ells és la Rosa.
Pluja neix de l'amistat que uneix Clara Peia i Guillem Albà. Tenim aquest darrer al telèfon. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia.
Com definiries l'espectacle Pluja?
Ui, doncs... Bé, de fet, per intentar-ho resumir una mica, és un espectacle on tenim el públic molt a prop, on volíem una intimitat, on volíem aconseguir unes coses que en un teatre més gran, o la italiana, o el carrer, no pots aconseguir, i que, per tant... Tenim la gent a tocar, està gairebé a un metre, i on a través de diferents tècniques, de la música, el teatre, el gest, la paraula, però molt poqueta, no té poques paraules, els titelles també, doncs expliquem una mica tot un recorregut, tot un viatge que fem la Clara i jo, parla sobre la vulnerabilitat, sobre sentir-se petit.
Hi ha algun fil argumental?
Bueno, de fet és això, és aquest tema. És aquest tema. Sí que no és una història explicada així més, diguéssim, com si fos un conte, diguéssim, no? De principi, nus, desenllaç, tot i que també té això per allà al mig. Però això, a través d'aquest tema de l'amistat dels dos, dels temes que està allà, i sobre el sentir-se vulnerable, el sentir-se petit, de totes les maneres, no? Físicament i sobretot... A part de dins, no? Quan veus el món el que estan passant i tu el petit que és, els seus problemes, el petit que són, doncs a través de tots aquests temes sí que fem tot aquest viatge que, de diferents emocions que és el per on anem passant. Sí, sí.
Quina relació teniu amb la Clara?
Doncs som molt amics i ja fa anys que, bueno, que ella em venia a veure el teatre, jo anava a veure els concerts i sempre ens dèiem, hòstia, algun dia hem de fer alguna cosa junts, no? Perquè sempre ens dèiem coses molt boniques l'un de l'altre, del que fèiem artísticament, i llavors va un dia que vam dir, val, ja, fem-ho, vinga. No sé, va venir com el moment, i llavors vam decidir provar a veure què passava junts. Vam anar provant, va ser un procés de creació molt llarg, de fet, bueno, més de 9 mesos d'anar fent a poc i parar un mes, llavors tornar a fer una mica, tal, per ser conscients i estar contents del resultat final del 100%, no? I anar trobant una mica què ens unia, que és tot això que vam anar trobant, no? Tot aquest tema que els dos teníem el mateix punt de vista, que ens preocupava, que teníem ganes de dir alguna cosa a la gent, d'explicar alguna cosa sobre aquest tema, i de mira d'anar provant, va acabar sortint això, que ja portem un any de gira.
El resultat és Pluja. Tota aquesta unió de sensibilitats a l'escenari, és a dir, es nota o es posa de manifest amb un espectacle molt íntim i proper.
Sí, sí, sí. De fet, bueno, de l'any que portem de bolos, sí, és molt bonic veure com surt la gent que s'emociona, no? Que, de fet, anem a tocar emocions, sí que toquen molt a la pell, cada un li entra d'una manera o d'una altra. Crec que és el bonic d'això, de no fer-ho tot amb paraules, perquè les paraules són molt boniques i està molt bé, però són molt més directes, no? Porten a un lloc molt més concret, que no el gest, el moviment, la música, i per tant cada un fa una mica dins del viatge que nosaltres volem, cada un fa una mica el seu viatge, i això ho trobo interessant.
I la música és original?
Sí, la música, igual com tot, diguéssim, la va composar la Clara especialment per l'espectacle, i està tot tocat en directe amb un piano de mitja cua. De fet, l'escenari és una grada en forma de semicercle on hi caben 70 persones i estan això molt a tocar, i només hi ha un piano de mitja cua i nosaltres dos, i molt poques coses, alguns titelles, alguna coseta, però volíem amb això que fos com molt despullat, com molt íntim i amb molt poc material i sense micros ni res, vull dir que quan si parlem, si cantem, la música, tot entra directe.
I Guillem, diries que Pluja reivindica el fet, o en aquest sentit, fins i tot la força de sentir-se petit?
Sí, i tant, sí, perquè està molt bé ser conscient de que som molt petits en aquest món i en moltes ocasions. El que passa és que està molt bé acceptar-ho, perquè si no ho acceptes, les coses et van pitjor. Un cop ho acceptes, és com, vale, som petits, vinga, seguim vivint amb força. Però sí, una mica toquem de diferents angles el tema aquest, el sentir-se vulnerable. Suposo que depèn del moment del públic de cada un que està vivint, es queda més amb una cosa o una altra. Tothom, hi ha una mica d'humor, és veritat, això no ho he dit, hi ha una mica de somriure, evidentment, que riem una miqueta, però també hi ha l'emoció de tocar-se, d'emocionar-se. I també reivindiquem, bàsicament, això hi ha una part artística, el teatre de creació, el teatre de companyia i espectacles de creació.
Doncs en prenem nota de tot plegat, Guillem Albà. Moltíssimes gràcies per l'entrevista. Us esperem aquest divendres a Lloret, en el teatre, amb aquesta doble funció. Gràcies de nou i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ei, Gus, faríem bé d'enviar alguna cosa cap a dalt.
Eh?
Que faríem bé d'enviar alguna cosa cap a dalt.
Oh, sí, tens raó.
Ràpid, què hi tens a la bossa?
Bueno, no hi tinc gran cosa, eh? Tinc galetes, una rajola de xocolata, mig litre de llet...
Res més?
Bueno, una bosseta de te.
Bé, el té,
oh,
bé.
Però el té no el podem enviar, només tenim aquest.
Ah, però tampoc tenim gas, no? No em pots fer res del
bueno,
té.
Però potser quan vinguis
el
donaran...
Què més hi tens a la bossa?
Un dònut.
Un dònut?
Sí.
No m'havies dit que portessis un dònut.
Ah, no t'ho havia dit.
No m'ho havies dit, perquè només un no n'has portat cap per mi.
Bueno, és que em pensava que no t'agradaven.
Ah, de totes maneres, no podem enviar cap a dalt un dònut així.
Per què?
Perquè no porta un plat.
Vols dir que el dònut me'l puc quedar?
Quedar-te'l?
Bueno, ells no saben pas que el tingui, no?
Bo, i què?
No me'l puc quedar.
No pots. Porta un plat. I ara calla, que et donaré les instruccions. Quan ens avisin, t'aixeques i et poses darrere la porta.
Sí, em poso darrere la porta.
Si truquen, no obris.
Si truquen, no obro.
Però no trucaran.
Per això no contestaré.
Quan el paio entri... Tanca la porta darrere seu.
Tanco la porta darrere seu.
Ei, sense fer-te notar.
Bueno, sí, sense fer-me notar.
Em veurà i vindrà cap a mi.
Et veurà i vindrà cap a tu.
No et veurà a tu.
Eh?
Que no et veurà.
Això que sentim és un fragment del Muntaplats de Marc Bertran i Joan Romà Ortiz. Es representa demà divendres a Blanes. És la funció a partir de les 9 de la nit i les entrades valen 10 euros. El Muntaplats és una producció de Teatre de la Selva i Teatre de Lloret.
Com en l'estrena, aquí a Lloret, el Muntaplats comptarà amb la música en directe del grup Copache. És un dels molts al·licients d'aquesta funció. Tenim els estudis, els seus dos actors, Marc Bertran i Joan Romà Ortiz. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Esteu de gira amb el Muntaplats?
Bé, podem dir que sí. Una petita gira, de moment, perquè hem pogut anar a Girona, a La Planeta, un espai xulíssim, i ara doncs anem al Teatre de Blanes. Hi ha un altre bolo por ahí quasi mig lligat a Torroella, em sembla que és.
Ah, sí.
I de moment no tenim més gira prevista. Però, bueno, és qüestió de...
Gira multitudinària de 4 concerts. Estrena a Lloret de Mar, Bolo a la Planeta, que és un teatre que ens encanta, petit, on tens el públic a sobre, i en vam fer un bolo molt, molt xulo. Ara anem a Blanes, població veïna, amb la que també hi tenim doncs molta relació, i a veure si ho podem començar a girar una mica. Ens estem plantejant de presentar-ho a alguns concursos o festivals que ens interessen, i bé, ara l'hivern és el moment de moure tot això.
Recordeu-nos per què vau decidir adaptar aquest text de Harold Pinter.
Bé, dic jo, Marc, perquè la tria, de fet, va ser meva, la proposta va ser meva. És un text que conec des de ja fa una pila d'anys, quan jo estava estudiant a l'Institut del Teatre. Sempre m'havia interessat, a més, un text així de dos personatges que ens permetia jugar de determinada manera, sobretot amb en Marc, i al final, bueno, per això vam acabar decidint fer aquest text, perquè eren dos personatges, ens ho podíem combinar sobretot molt bé a nivell d'horaris, per assajar, i era una feina que ens venia de gust.
És un text que sempre havia perseguit en Joan, de fet, sí, és un muntatge que havia intentat fer diverses vegades a la seva vida, i per raons diverses, doncs mai s'havia fet, i aquest cop finalment doncs, s'ha tret l'espina.
Ha estat a la tercera,
I aquest cop doncs, s'ha tret l'espina i hem pogut fer aquest
sí,
text.
Sí, sí, o sigui, una primera vegada jo feia, a més feia del personatge que fas tu, Marc, feia d'en Ben, no vam començar a assajar-ho, però l'actor que feia de gust va entrar a treballar a la Fura dels Baus.
Ah,
veus. Llavors ho vam haver de deixar. Després vaig intentar dirigir-ho també amb gent de per aquí i no, la cosa no va quallar. I ara, per fi, a la tercera, anant a la vençuda i l'hem pogut estrenar. Amb gran èxit.
Amb gran èxit, i tant. És una obra que sembla una comèdia, però no ho és. O té aparença, no?
Mira, els textos del Pinter...
Distesa.
Sí, tenen... Bueno, juguen molt amb situacions una mica surrealistes, no? Així, per fer-ho més planer i que la gent ho pugui entendre una mica, el Tarantino s'inspira en textos del Pinter a l'hora de fer les seves pel·lícules. A mi és una de les coses que em va cridar molt l'atenció. De fet, el Muntaplats tracta de dos matons, dos sicaris, que estan esperant en un sòtano que els hi portin a una víctima per fer la seva feina. I el text del Pinter, doncs, amb els diàlegs que tenen, és genial, no? Perquè sembla que estiguin parlant d'una cosa, sembla que parlin de coses quotidianes, es donen unes situacions molt surrealistes, però en realitat el missatge que dona el Pinter darrere d'aquests textos tan simples o tan aparentment senzills és un missatge molt profund, que a l'espectador que vol i té ganes de pensar, doncs pot treure'n les conclusions que vulgui. És teatre, com diria jo, d'aquest que et fa pensar, et dona un plus més, no? La reflexió que fa el Pinter en el Muntaplats és sobre el poder i sobre com la gent actua davant del poder, la gent que és submissa al poder, la gent que s'enfronta al poder, i en realitat està parlant d'això, aquesta obra, parla del poder, i ho fa des de unes situacions totalment quotidianes i surrealistes que es troben aquests dos personatges en aquest sòtano.
Hi ha com dos nivells. Una són les paraules que diem, el text que diem, que a més sí, poden fer certa gràcia, però després hi ha tot el que no es diu, però que s'intueix i que hi ha dins aquesta història. I aquests dos nivells són els que fan anar funcionant tot l'espectacle i molts dels textos d'en Pinter.
Però sí que nosaltres hem adaptat l'obra, això ja és el nostre toc,
una tria,
des d'un punt de vista amb un toc de comèdia. És una obra que es pot fer totalment seriosa, és una obra que, bueno, la nostra adaptació, des del primer moment vam tenir clar que no volíem fer una cosa allò molt, molt densa, molt sèria, vam tenir clar, just al contrari, que li volíem donar el nostre toc de comèdia, i hi és en aquesta funció, i és una obra que, bueno, no és per tots els públics, ni molt menys, però si l'ha vingut a veure algun nen, doncs fins i tot s'ha divertit, perquè té punts bons. Però, bueno, insisteixo que és una obra per adults, eh? No és per nens, però, bueno, si algun nen l'ha vist, també s'ha divertit. És a dir, que sí, té un toc de comèdia que fa que l'obra passi molt bé.
I això de fer de sicaris, us agrada? O interpretar un sicari, diguem-ho bé.
A mi m'encanta tot el que sigui posar-se a la pell. Home, jo abans t'he parlat del Tarantino, jo sóc molt fan de les pel·lis del Tarantino, m'encanten, i m'encanten les pel·lis de màfia, i m'encanten la... I penso, sempre intento xuclar molt dels actors que interpreten aquests tipus de personatges, no? Que són personatges aparentment freds, aparentment fins i tot a vegades afables, però que quan treuen, doncs, la fredor aquesta que duen a dins, doncs, per matar algú o per fer qualsevol bestiesa o aberració, doncs no tenen cap problema en fer-ho, no? Evidentment, des del punt de vista d'un personatge que interpreta això, és molt atractiu ficar-se a la pell d'un personatge així, és molt divertit. Actuar és jugar, i jugar a posar-se a la pell d'un personatge així, d'entrada és molt divertit. A mi, jo disfruto molt fent de sicari.
Fer de dolent sempre diuen que és molt agraït, sempre és un paper xulo, no? Passa que en aquest cas també s'ha de dir que són dos sicaris una mica especials, no? són...
Bueno, com els personatges del Tarantino.
Tenen... Sí, sí, exacte, sí, sí, sí.
Doncs en prenem nota de tot plegat i esperem que aquesta funció, aquest divendres a Blanes, vagi molt bé i que en sortim més de funcions per al Muntaplats i que aquesta gira doncs, es vagi allargant. Marc Bertran, Joan Romà Ortiz, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Cinc minuts per les 9 i seguim mirant l'agenda del cap de setmana perquè de cara a dissabte destaca el meu primer festival, una activitat pels més petits que organitza el Cineclub Adler per segon any consecutiu. Tindrà lloc aquest dissabte a 6:15 de la tarda al Teatre Municipal. L'entrada és gratuïta, però cal recollir la invitació al Museu del Mar, al Centre Cívic del Rieral o al Puntet. En parlem amb el president del Cineclub Adler, Joan Moret. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què en podem destacar d'aquest primer festival?
Doncs bé, aquest primer festival, que enguany és el segon, Lloret, és una oportunitat per veure tot un seguit de pel·lícules curtetes, perquè tots són curtmetratges, pensats pels més petits de casa i amb la voluntat d'explicar a la mainada com s'han de veure les pel·lícules i ensenyar-los doncs, a apropar-se al cinema d'una manera diferent. Són pel·lícules programades amb criteris no comercials, sinó pedagògics, i per tant el que pretenen és entretenir, però també al mateix temps educar.
Quan dius ensenyar com s'han de veure les pel·lícules, com s'han de veure?
Ah, doncs bé, això ens explicarà el senyor Claqueta, que és el director del festival i que serà Lloret per explicar a tots els nens que vinguin quina és l'actitud que hem de tenir com a espectadors davant de les pel·lícules. L'objectiu, una mica, és que els nens aprenguin a veure el cinema amb uns crítics i no, que tinguin una actitud activa davant de les pel·lícules i no una actitud passiva, com moltes vegades ens creiem que les grans produccions comercials gairebé doncs, volen que ens asseiem i que senzillament consumim, i en canvi les propostes que es fan al meu primer festival volen que fem girar el cap, que el fem funcionar i que més que consumir, el que fem és rumiar les pel·lícules.
Uh-huh. I una de les peculiaritats del Cineclub Parler és que sempre es projecten les pel·lícules en versió original, en aquest cas també?
Quan fem cinema infantil les hem passat sempre doblades en català. En aquest cas les pel·lícules del meu primer festival tenen una cosa molt, molt bona, que és que la majoria no tenen diàlegs i per tant no cal ni doblar-les ni subtitular-les. Tot i així, n'hi ha una que és georgiana, que veurem en versió original subtitulada en català, i té molt pocs diàlegs, i per això han pres aquesta opció. Després en tenim una altra que és francesa, perdó, que és francesa, i que veurem doblada en castellà, i una tercera que és alemanya, que veurem doblada al català. Per tant, hi ha una mica de tot. Hi ha doblatge en català, en castellà, en versió original subtitulada, i també cinema sense diàlegs, que és el cinema més visual i el que realment doncs, és ideal per apropar el cinema als més petits de casa.
Doncs ben segur que passaran una bona estona i tenim entès que el públic, a més, podrà votar el curtmetratge que més li agradi.
Sí, una de les coses més boniques d'aquest festival és que els protagonistes són els nens, ja ho diu el propi títol de l'activitat, el meu primer festival, i ells doncs són els que decidiran, un cop hagin vist les pel·lícules, quina els ha fet més el pes i quina no tant, i per tant emetran el seu vot. Aquests vots se'ls emportarà el senyor Claqueta i després seran els que es faran servir per donar el premi del públic del festival, que es dona a Barcelona, perquè aquesta és una activitat que en la seva major part passa a Barcelona, però que té una sèrie de seus territorials. Lloret és una d'aquestes 6 seus que hi ha per tot el territori, i per tant doncs, també ens fa molta il·lusió acollir aquesta activitat perquè posa el nostre municipi en el mapa de ciutats amb una programació cultural amb cara i ulls.
I Joan, quan parlem de públic infantil, a quines edats ens estem referint?
El meu primer festival fa sessions per públic de totes les edats. El que passa és que nosaltres per aquesta sessió de Lloret hem escollit un programa de curs que està orientat al voltant dels 7 anys. Per tant, és més o menys a partir de nens i nenes, a partir de 7 anys, entre 7 i 12, doncs em sembla que poden gaudir molt d'aquesta activitat.
Doncs qui vulgui anar-hi, entrada gratuïta, però cal recollir invitació al Museu del Mar, al Centre Cívic del Rialal o al Puntet. I abans d'acomiadar-nos, Joan, també volíem preguntar-te per un acte que organitzeu avui des del Cineclub, juntament amb l'Aurora. Ara sentirem els senyals horaris de les 9, però no volíem acomiadar-nos sense recordar que hi ha aquest acte avui sobre dones i cinema.
Sí, exacte. Hi ha la conferència inaugural del cicle Cinema i Dona. És una activitat que ja vam fer l'any passat amb l'Aurora. Aquest any repetim. L'any passat vam parlar de les pioneres del cinema. Aquest any ve l'Anna Pedros, que és una cineasta, la vau entrevistar ahir a Nova Ràdio Lloret, que ens explicarà també a través de la seva experiència quina és la situació actual de les dones al cinema, sobretot a casa nostra. Ella forma part d'una associació que és Cima Catalunya, que bé, està maldant perquè les dones tinguin una presència més gran en el que és la producció del cinema català, i em sembla que fan molt bona feina, i això és el que venen a explicar-nos també avui a la tarda a Lloret.
Doncs tothom convidat també a aquest acte a la Sala Polivalent a partir de les 7, correcte?
Exacte.
Doncs Joan Moret, president del Cineclub Butler, que vagi molt bé tot plegat, tant avui com dissabte al meu primer festival, i moltíssimes gràcies sobretot per compartir-ho amb tots nosaltres.
A vosaltres, bon dia.
I moltíssimes gràcies a tots per ser-hi un dia més, les 9 i un minut.